només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'Ajuntament de l'Escala destinarà un total d'1.400.000 euros al Pla de Xoc Econòmic i Social per ajudar a pal·liar les conseqüències del coronavirus al municipi. Els ajuts es reparteixen als sectors econòmic, empresarial i comercial, social i juvenil i a la dinamització cultural. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimecres 13 de maig, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de la una. Ara, obrint la programació d'àmbit local, en fem un repàs, en forma de titulars, els temes principals que comentem avui. Els quatre municipis de la Badia uneixen esforços per ajudar el sector turístic davant la crisi provocada per la pandèmia de Covid-19. L'acord inclou un paquet de mesures fiscals i un pla de promoció i comunicació dels valors de l'entorn com a destinació de vacances d'estiu. Parlarem també d'entitats i anirem fins al CER, el Centre Esportiu i Recreatiu, que anul·la les sortides a Barcelona per anar al teatre. Hi havia ja sessions programades per a la tardor. L'anul·lació lògica després del tancament de les sales d'espectacles a causa de la Covid-19. S'espera, això sí, reprendre les sortides de cara al novembre. Llavors, la primera sortida es farà per anar a veure el musical Billy Elliot. I ja en l'àmbit esportiu, avui fixarem focus en l'equip d'hoquei subaquàtic de l'Escala, les Anxovetes, que entrena des de casa i no a la piscina. Tots els seus integrants fan sessions en línia i practiquen l'apnea, important en aquest esport. El monitor també envia una sèrie d'exercicis físics perquè els jugadors segueixin en forma tot i aquest confinament. Tot plegat culminarà amb la previsió meteorològica amb Sergi Corral, que ens explica avui la primavera revoltada que estem vivint. Avui, més dia, però demà, nou canvi amb més pluja. I com a cirereta final, els confinats, escalencs confinats al món. Seguim amb aquesta secció. Avui anirem fins a Florida, on hi viu en Joan Llop des de ja fa uns anys. Ens explica, des del seu punt de vista, la situació que viu actualment als Estats Units, així com ens parla també de les reaccions del seu president, Trump, aquelles reaccions tan sorprenents per fer front a la pandèmia en què ens trobem. Tot això, doncs, al punt de la una. Ara és moment d'Aigüera, al magazín, amb la Cristina Cantal, que tenim ja en antena. Cristina, bon dia.
Molt bon dia.
Com va?
Bé, per dir una cosa, no tenim molt, molt bon dia, però bé, bé. Ho tenim bé.
Home, Déu-n'hi-do, som primavera, què ha de fer, si no?
Sí, sí, que plogui, que també va bé, amb poques dosis i sovint. Doncs sí, tenim l'Aigüera.
I amb aquestes pluges veus els marges, i veus els parcs, i veus qualsevol lloc on no hi ha el trànsit que hi havia fa uns mesos, com creixen les herbes i les males herbes, i com la vegetació ocupa, i ho ocuparia tot si la deixéssim fer lliurement, eh?
Totalment, totalment. Doncs bé, engeguem l'Aigüera ja d'aquí pocs minuts i avui tenim, Abel, un programa molt complet. Parlarem amb en Carles Carlà, el propietari de Mateu Adaif L'Escala, per veure doncs com està tot el món del submarinisme. Perquè això de fer esport, ja sigui a terra o mar, la veritat és que les coses no estan molt, molt clares. Avui ho descobrirem. També en farem una miqueta d'esport amb el Confinat Activament, amb la fisioterapeuta Berta Serrat, i parlarem en aquest cas de fred i calor. Quan s'ha d'aplicar fred? Quan s'ha d'aplicar calor? Quan ens lesionem, no? Sempre, doncs, tenim els dubtes, avui ens els aclarirà. Tindrem també literatura amb les històries entre tintes d'en Juanjo López i acabarem el programa viatjant cap a l'Avinguda Mungó número 31 per escoltar el Confinat a la discoteca de casa que ens acosta en Josep Palma.
Va, doncs, en marxa l'Aigüera, Cristina, a les teves mans.
Doncs engeguem.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Sí, una pizza.
Cuina autèntica italiana. A part de la carta de pizzas, també pots demanar una selecció d'entrants, carns i una extensa varietat en pasta. Si ho prefereixes, disposem de dos menús, de 15 i 20 euros, amb un primer plat, un segon i postres. Pizza Pazza és servei a domicili de dijous a diumenges, de 7 a 11 de la nit. Aprofita la promoció per cada pizza un refresc de regal. Queda't a casa. Truca o envia WhatsApp al 972 77 03 27. Queda't a casa com si sopessis al Pizza Pazza.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres 13 de maig. Anem avançant pel mes, també per aquesta setmana, una setmana que ens ha portat un cel molt canviant, eh? Una setmana també d'emocions, de decepcions, de també noves il·lusions, a veure, doncs, com avançarà tota aquesta situació a la que estem encallats en aquesta fase zero. Però bé, avui ens hem d'alegrar una mica perquè ja que el fora no està alegre, doncs almenys que ho estiguem nosaltres, i com heu vist tenim un gran programa ple de continguts per endavant, i sense més dilació comencem, això sí, mirant el temps i mirant què ens espera tant per avui com per demà. Entrem al bloc El Temps a l'Escala d'en Sergi Corral, i avui ens deixa anar aquest titular: temps revoltat i canviant, amb pluja més continuada a la tarda i nit de dijous. Per tant, la tendència va cap aquí, eh? Aquest dimecres 13 de maig ens esperen unes temperatures màximes d'entre 22 i 24 graus i unes mínimes entre 14 i 16 graus. Amb un cel ennuvolat de matinada i també fins al final del matí. Hi ha hagut algun plugim de matinada i a primera hora, doncs, a algun xàfec, eh? Més intens. A última hora del matí ja s'aclarirà ràpidament i tindrem un migdia i una tarda de cel serè. I el vent, gregal de força 2-4 de matinada, girant a llevant a primera hora del matí. A mig matí ja ha canviat ràpidament a garbí de força 3-5 i es mantindrà fins al vespre, quan tornarà a girar cap a gregal fluix, i el mar maró de matinada i matí. A migdia ja baixarà ràpidament a marejol, encara que es mantindrà el tràgol bona part del dia i la mar creuada, amb un tràgol de llevant d'un metre d'alçada tot el dia. Però tot i així tenim bandera verda i 17 graus pel que fa a la temperatura del mar, eh? Hem baixat 1,2 graus. I per aquest dijous 14 de maig esperen unes temperatures màximes d'entre 17 i 19 graus i unes mínimes entre 12 i 14 graus. Amb un cel variable de matinada amb alguns bancs de núvols, al matí s'anirà tapant ràpidament de sud a nord i a migdia ja tindrem el cel totalment ennuvolat. Es mantindran els núvols fins al final del dia, amb pluja des de la tarda fins a la nit, i que en algun moment pot ser generosa, eh? Amb un ambient molt humit i fresc. I el vent, gregal fluix de matinada, que anirà girant a llevant de força 2-4 migdia i tarda, i xaloc a mitja tarda i vespre. I l'estat del mar, marjol tot el dia, amb tràgol de llevant d'un metre d'alçada. Tenim bandera verda també i aquests 17 graus que acompanyen a la temperatura del mar. Això és el que dona de si la meteorologia. La meteorologia bastant canviant, eh? Com ens deia en Sergi Corral, el titular, i ara és moment d'anar a fer un repàs a l'actualitat del dia. Anem cap al nostre quiosc virtual, agafem els diaris gironins i veiem que Diari de Girona avui ens diu aquest titular: Pedro Sánchez negocia prorrogar un altre mes l'estat d'alarma. Sanitat no descarta una nova onada i avisa que podria tornar al confinament. I precisament a la fotografia principal el que veiem és la gendarmeria que posa ordre al pertús, perquè aquest inici de setmana hem vist aquestes cues quilomètriques, eh, per anar a comprar el pertús, i ara doncs ja hi estan començant a posar mesures. És el que ens porta aquesta portada. I l'edició gironina del Punt Avui avui ens diu: geometria variable, Sánchez vol incorporar Ciutadans a la seva majoria sense renunciar a Esquerra, Montero diu que cal convidar altres formacions per consolidar el govern, i l'executiu espanyol treballa en una pròrroga de l'estat d'alarma. Aquest és el resum. I a la fotografia el que veiem és el poeta gironí Narcís Comadira, que ha estat guardonat amb el Premi Honorífic Joan Fuster, i precisament amb aquest titular: Premi a la trajectòria de Narcís Comadira. Anem ja a veure els diaris d'edició barcelonina, començant per La Vanguardia, que obre amb aquest titular. Sánchez es planteja una última pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma. El president buscarà acords amb Ciutadans i intentarà recuperar la relació amb Esquerra, mentre que Casado exigeix tornar al marc ordinari. I a la fotografia principal el que veiem és un senyor aquí amb molts, molts pianos. És un comerç i amb aquest titular el virus deixarà un tancament massiu de comerços. El periòdico avui ens diu: Espanya posa els viatgers en quarantena. Els arribats de l'estranger s'hauran de confinar 14 dies des d'aquest divendres per evitar focus de contagis. I a la fotografia principal, precisament el que veiem és una noia en una escala mecànica amb dues maletes i amb aquest titular: viatge i clausura. I finalment el diari Ara ens diu: el turisme en quarantena, totes les persones que arribin a Espanya hauran d'estar dues setmanes confinades. I el que veiem a la fotografia principal és una fila de persones, ens situem al Raval de Barcelona i amb aquest titular: cues als menjadors socials del Raval. Doncs ja ho veieu, és per on passa l'actualitat d'avui, aquesta possible pròrroga de l'estat d'alarma i també aquesta quarantena pel que fa al turisme. No són aspectes doncs, que ara mateix ens puguin ajudar econòmicament, però a nivell salut doncs, s'ha de decidir què és el millor. S'ha de veure quins passos al final tiraran endavant i quins no. I ara anem a amenitzar tota aquesta actualitat amb una mica de música. Ho farem amb Celine Dion, amb Andrea Bocelli, amb Lady Gaga, amb Lang Lang, amb John Legend. I em preguntaràs què fan tots junts. Doncs mira, cantar The Prayer. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be one in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
Més calent a l'aigüera.
Moment de sants, aniversaris, notícies, refranys i molt més. Comencem amb el santoral del dia i avui veiem que és Mare de Déu de Fàtima, Sant Pere Regalat, Sant Munts i Sant Miquel de Garicoigi. A tots ells, moltíssimes felicitats. I també ens agrada felicitar aquests personatges famosos. I avui felicitem a un gran actor. Us en recordeu de Plats Bruts? O ara potser l'esteu veient a La que se avecina. Estic parlant de Jordi Sánchez, que en fa 56, aquest actor català que ens ha fet riure moltíssim i que ens segueix fent riure, eh? I també felicitem el gran cantant Stevie Wonder, que en fa 70. I finalment a Ana Otero, aquesta actriu de Servir i Proteger. A tots ells, moltíssimes felicitats. I anem a descobrir també curiositats. Perquè sabies que el múscul més potent del cos humà és la llengua? Doncs sí, deixa't estar de bíceps, tríceps, és la llengua, el múscul més potent que tenim. O sabies que una gota de petroli és capaç de convertir 25 litres d'aigua en no potable? Per tant, millor no barrejar-ho mai, eh? I finalment, sabíeu que els dofins dormen amb un ull obert? Doncs sí, eh? Sempre estan alerta, eh? No sé si m'agradaria veure'l allà mig espiant-me o no, però la veritat és que hem tingut la sort, de veure dofins aquests dies per aquí a prop, que s'estan acostant a les nostres costes. Doncs bé, ara ja sabeu que dormen amb un ull obert i que si no els molestem amb sorolls, doncs també s'acosten més cap a nosaltres. Moment de viatjar en el temps, de veure què passava a l'escala ara fa un any i què passava a l'escala ara en fa 5. I precisament ara fa un any, aquest era el titular, presenten la primera línia d'infusions d'Emporarom, una iniciativa dels parcs de les olors de l'Alt i el Baix Empordà. Les 5 infusions presentades s'inspiren en antics déus grecs i estan fetes amb plantes cultivades als mateixos parcs. I així sonava l'informatiu.
Emporarom és una reivindicació de l'essència de l'Empordà a través d'infusions artesanals, de proximitat i respectuoses amb el medi ambient, treballant sempre de forma ecològica. És una empresa que neix de la unió dels parcs de les olors al Sorolí, de Palamós, al Baix Empordà, i el parc de les olors de l'Escala, a l'Alt. Amb la unió dels dos parcs s'ha aconseguit tenir una producció suficient de plantes aromàtiques per atreure una línia de productes adaptats a la societat actual. El nom d'Emporarom està inspirat en el nom llatí d'Emporiae i la línia de productes que s'ha tret al mercat recorda 5 antics déus grecs. Pau Gasull, del Parc de les Olors de l'Escala.
El nom de l'empresa Emporarom sorgeix de la unió dels mots Empordà i aromes, i això trobem Emporarom. També recorda una mica el nom llatí de la ciutat d'Empúries, Emporiae. I basant-nos en el món grecorromà, que ens ha influenciat molt en el tema de les plantes, hem creat una línia d'infusions basant-nos en els déus grecs. Concretament tenim 5 déus grecs que ens hem basat, que és Poseidor, Hèmera, Àrtemis, Nix i Afrodita.
No sé si les heu tastat, les infusions d'Emporarom, però la veritat és que estan molt bones, eh? Jo us les recomano. Anem a veure què passava ara fa 5 anys. Doncs aquest era el titular. El Maram programa un casalet per a la setmana de Sant Joan. Les activitats programades giraran entorn al fil conductor d'un nàufrag. Les inscripcions ja són obertes i s'han de formalitzar abans no s'acabi el mes de maig. I així sonava l'informatiu.
El Centre d'Interpretació del Peix, Maram, amb Becky, projectes educatius i de lleure, han programat un casalet d'estiu per a la setmana del 22 al 26 de juny, la setmana posterior a la finalització del curs escolar i la setmana prèvia a l'inici de les activitats infantils i de lleure d'estiu. L'activitat es farà als matins, de 9 a 1, i està acotada a un màxim de 20 places. Tània Ors, coordinadora del Maram.
És una mica una vella reivindicació, es va fer fa uns anys, després es va deixar de fer el casalet d'estiu, que de fet cobreix aquesta demanda de l'última setmana de juny que no fan els casals grans d'aquí de l'Escala i Rodalies. Llavors nosaltres, com a centre petitó i que tampoc podríem assumir un casal més gran, doncs oferim aquesta setmana una mica per la gent que ho pugui necessitar, i bé, aquesta és la idea, doncs tornar-ho a oferir perquè se'ns havia demanat feia un temps enrere.
Moment de posar un toc de cultura, ho fem amb el refrany, amb la dita del dia que avui diu el següent: el temps perdut mai més torna. Quina veritat, no? I és que és així, eh? Perquè el temps, doncs, és el mateix per tothom i és com l'única cosa que no podem controlar, eh? Cada dia cadascú té el comptador a zero, té 24 hores de les quals disposarà i després amb més o menys llibertat, eh? Això sí, doncs, decidirà en què destina i com esgota aquestes hores, com invertim aquest temps, no? Que és el que fem nosaltres per omplir aquestes hores de cada dia. Això és la nostra decisió, però, com ja sabeu, el temps perdut mai més torna, per tant, aprofiteu-lo, aprofiteu bé el temps, que és un recurs escàs. I ara anem a viatjar per al món musical, per al món dels premis Enderroc, i avui ho farem de la mà de Brahms, perquè té dos guardons acumulats a la seva esquena. Té dos premis Enderroc, millor portada disc 2004 i millor DVD o documental 2006. Escoltem una d'aquelles cançons que ens posa la pell de gallina. Soc d'un país.
Soc d'un país que de cert ve d'antic, que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Soc d'un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere. Soc d'un país que es desfà a poc a poc i entre il·lusions i frustracions mal de por sortir endavant. Sóc d'un país que poca gent coneix, que ell mateix es manté anònim i indecis. I li fan mal els atacs i la hipocresia d'aquells que se n'omplen la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat. Mai he cregut que per ser d'un país fos necessari demanar permís. Jo soc d'un país, soc del món. Soc d'un país, soc del món. Soc d'un país, soc del món. Oh, país meu, que malgrat dividit sàpigues destriar de les gens les virtuts, que trobis un camí de llibertat, que creixis cap endins, que el teu futur sigui crear, que un cop t'has de conquerir, jovent et faci perdre aquest mal seny i que portin el teu mar a dintre les venes. Que siguis un país del món. Que siguis un país del món. Que siguis un país del món. Que siguis un país del món.
Seguim amb la sèrie d'entrevistes de l'UBET i també coneixent els seus membres. Des d'inicis de maig que podem fer esport individualment, ja sigui a terra o mar, però què es pot fer ben bé? Què no podem fer, no? I sobretot com ho està vivint el sector, doncs. Avui volem parlar amb en Carles Carlà, que és propietari de Mateu Adaif l'Escala. Bon dia, Carles.
Bon dia.
I com esteu vivint tota aquesta situació?
Doncs m'imagino que com la resta de negocis, amb molta incertesa, perquè el ser un esport no minoritari, però sí de molt pocs locals, és així com un restaurant en un poble n'hi ha molts i tothom va en un restaurant en un bar, centre de submarinisme a l'Escala n'hi ha 5. Per tant, sempre que surten les notícies el que pot fer i pot deixar de fer un bar és multitudinari, però ningú s'està preocupant de què podem fer i què no podem fer nosaltres. Per tant, si la gent de per si està nerviosa, doncs imagina't nosaltres, que de nosaltres ningú en parla.
Per tant, ara deies, què es pot fer, què no es pot fer? Per tant, a dia d'avui encara això no està molt clar.
No, no, no. I és que, a més, nosaltres, suposo que cadascú en el seu negoci pensa que és molt més complicat que la resta, però amb el submarinisme depenem de Capitania Marítima perquè ens permeti treure els vaixells o no ens els permeti treure, que això és estat. depenem del port, que és un port de la Generalitat, que ens permeti o no treballar, i a dia d'avui, com que encara estem en estat d'alarma, la Generalitat en el port no permet fer absolutament res. Avui hem rebut un email que amb la primera fase es podrà a nivell recreatiu, amb vaixells, però tampoc concreta res. I també tenim doncs, la responsabilitat de qualsevol negoci, d'espais, metres, distància i tot això. Per tant, sí, en el nostre cas seria tres departaments que s'han de posar d'acord per si ens deixen o no ens deixen.
Per tant, és bastant complex, eh? Bastant complicat. I ara mateix el que es pot bussejar de manera individual, es pot fer sempre dins del municipi, és tot el que es pot fer a dia d'avui.
Mira, si et dic la veritat, no ho està fent ningú, perquè la llei el que diu és que es pot fer esport de forma individual, però precisament el submarinisme no és un esport individual, s'ha de fer com a mínim de dues persones, però no hi ha contacte físic. Per tant, a dia d'avui no hi ha cap centre que estigui jugant amb ampolles, ni cap centre que estigui obert, ni tampoc hi ha ningú que ho demani, perquè hi ha la incertesa aquesta de dir, i si quan surto de l'aigua em multen perquè estic amb una altra persona i no és un esport individual, doncs ningú està fent res, la veritat.
Ara estàvem parlant d'aquest mail, eh? També a partir de fase 1 la cosa canvia, a partir de fase 1 podeu ja aixecar persiana. Com es preveu això?
El nostre sector, si ens permetessin ara obrir, és com si tu tinguessis un restaurant que et diuen et permetem el 50% de la terrassa però no et permet encendre les graelles, no? O no pots tindre la nevera engegada. Doncs moltíssimes gràcies per deixar-me tindre la terrassa oberta, però què li serveixo a la gent? Llavors, si un centre de submarinisme, que el que fem és treure la gent a bussejar a diferents llocs de la costa, em permets obrir, però no em permets treure el vaixell, és com, bueno, em deixes donar informació, però no em permets massa cosa més. Saps? Tenint en compte també que encara ningú s'ha definit si en els vaixells ens permetran el 50%, si quines normes de seguretat haurem de posar, i en l'hipotètic cas, Cristina, que ens diguin tot això ho podeu fer, hi ha un factor que desconeixem, que és quina confiança té la gent de vindre a fer un esport en el que hem de compartir un regulador en el cas de risc, qui no tingui material ha de llogar un material que ha utilitzat una altra persona, que tots ens estem subministrant de productes que estan traient al mercat, homologats per sanitat, i que la cosa serà segura. Però, clar, jo t'ho puc repetir constantment que és segur, però tu t'ho has de creure, saps?
Clar, per una banda la confiança i per l'altra també això, no? El fet de com es trobaran doncs, amb molts negocis, no? que, per exemple, en aquest cas, com tu deies, compartiu, no?, cert material, i això, per exemple, a la gent li pot crear un toc de respecte, per molt desinfectat que estigui, que ho estarà.
Mira, mentre se m'acut, perquè no tothom coneix el submarinisme, però és com si ara em diguessis que un estudi de dansa, no?, queda obert. Però que heu de ballar a 2 metres l'un de l'altre. Bueno, em permets obrir, però com fem les classes, no? Això és em permets obrir i estic a mitges, no puc fer res. Pensa que el submarinisme hi ha un contacte directe constant doncs, perquè estem treballant conjuntament, no?
Després,
uns diuen que a l'aigua del mar no passa res, uns altres diuen que sí, nosaltres anem primer a la piscina no passa res. Llavors, clar, nosaltres ho estem entomant amb molt d'optimisme perquè estem convençuts que quan la gent la deixin sortir, de fet, la reacció que estem tenint per e-mails i per publicitats que estem fent, tothom té moltes ganes de sortir. De fet, tothom està esperant a que obrim per vindre a bussejar. Però clar, no, tampoc pots refiar dels e-mails que reps, no? Amb això no podem viure.
Necessitem aquestes publicacions concretes al BOE, que a vegades falten també doncs, certs detalls que fa doncs, que pugueu tirar endavant.
Necessitem la publicació i necessitem entendre-ho, perquè perquè un cop estigui escrit algú ha de saber què posa allà.
també tens raó, no, et dono la raó. Aquests dies doncs, heu estat tancats, però no vol dir que hagueu estat parats, Jo us he estat mirant, us he estat buscant informació i veig que us heu dedicat també, per exemple, a tema de formacions online.
Sí, tenim, perquè per la gent poder no ho coneix, però nosaltres som instructors i per poder certificar, si tu vinguessis a fer un curs, per poder-te jo dir que estàs titulada per ser bussejadora autònoma, pertanem a una entitat que és superior a nosaltres, que és una entitat internacional. I sí que és veritat que l'entitat aquesta internacional viu d'una part del que nosaltres li cobrem els cursos, per tant, si a nosaltres els ingressos han passat a zero, ells a nivell mundial han passat a zero. Normal, com tothom, no? Però la política, i és una sort sentir-me dins d'aquesta organització que és SSI, la política que s'han seguit és: algun dia obrireu, doncs el dia que obriu sigueu encara més forts. Llavors hem tingut cada dimarts i cada dijous un webinar de formació de com afrontar els mails, com tindre una actitud davant del client, com canviar tots els protocols dins de l'empresa, com tindre l'actitud davant de quan vingui una persona i donar-li confiança. Ens han donat molts títols gratis perquè els puguem oferir a la gent gratuïtament, però ja els tenim enganxats perquè és una part d'un curs que es podrà fer a la llarga. Al final, jo el que penso és, aquí tothom surt perdent, i perquè tothom ha sortit perdent, i aquesta empresa ha dit, doncs, bé, doncs, ja que sortim perdent, apostem a que l'any que ve o el dia que ens deixin obrir siguem encara més potents, molt més potents, que és el que hauríem d'aconseguir, que el 2021 anem... Tothom diu, d'aquesta crisi sortirem reforçats. Jo no ho penso, però qui vulgui sí que sortirà reforçats, perquè moltes coses i moltes maneres de treballar, si volem, ens hem donat compte que les podem canviar.
Reforçats, i de les crisis també en surten oportunitats, i aquí està la qüestió, no?, de m'enfonso ara mateix en aquest moment, o realment de, bueno, doncs tinc l'espai ara per fer coses diferents, doncs allò que mai hi puc dedicar temps, ara ho faig i gas endavant, i aquesta també és la manera que després farà que potser doncs surti reforçat, com bé deies tu.
A mi, no et diré que és una de les coses que més il·lusió m'ha fet, però a l'escala sempre hem parlat de fer sinergies entre les empreses, sempre hem dit que ens podem ajudar els uns als altres, i arriba el mes de juliol i tot allò que has parlat, escolta'm, anem tan de cul que és, no tinc temps, saps? No tinc temps. I totes aquelles coses que en el seu dia vam parlar, com per exemple nosaltres ara oferirem l'opció de fer el curs, però dins del paquet del curs t'ofereixo també un allotjament, de manera que tu arribes de Barcelona, et posaré dins d'una casa vindràs al centre i del centre anirem a la piscina per blocs de família, per tant així no intentem evitar contagi. És una cosa de compartir, de llogar conjuntament immobles, ho hem parlat sempre, però mai ho hem tirat endavant. Empreses nàutiques que lloguen vaixells, els hem ofert nosaltres anar directament al barco i fer els batejos al client directament allà. Doncs totes aquestes sinergies, bueno, jo cada dia estic fent reunions amb empreses de l'escala, i és que estan sortint un munt d'idees espectaculars. I a lo millor ens donem compte que el mes d'octubre és un mes potencialment bo, però que de norma general arribem tan fosos al setembre que l'octubre el deixem córrer, i a lo millor ens donem compte de, hosti tu, és que l'octubre i el novembre és molt bo, però hem tingut la tendència de tancar. Doncs mira, si això genera que el 2021 al desembre encara estigui oberta perquè ens ha obert els ulls de que el novembre és bo, doncs a veure, sortirem tots guanyant.
Home, esperem que sí, la veritat. I també crec que teniu algun concurs, algun challenge en marxa, no?
Sí.
Explica'ns.
Va, això, mira, una de les coses que des de Mateu ens plantejàvem era que tothom està fart d'estar a casa, tothom té moltes ganes de sortir fora i de fer coses. I l'altra cosa que hem arribat a la conclusió és que aquest any, fem el que fem, serà un any desastrós, no? Els pronòstics és d'Europa no vindrà, la nostra clientela és un 70% Europa, un 30% nacional, per tant, si tot va excepcionalment bé, com a molt facturarem un 30%. I era la filosofia era de perdidos al río, no? Bueno, escolta'm, la gent té ganes de vindre, però si té ganes de vindre, inventem-nos algo i que vinguin de forma gratuïta, compartida, fem ofertes, rebaixem preus, una mica és escolta'm, que la gent al final s'esbravi, surti i vegi que hi ha opcions. I hi ha ara una plataforma, una xarxa social que es diu TikTok, que
tothom
fa imitacions, molt de moda, que si t'enganxes pots estar mitja hora rient perquè tothom fa riure, i el que hem fet ha sigut, tot l'estaf des de casa seva ha fet un TikTok, i hem dit a la gent que si el feia i el compartia, doncs faríem un 2x1. Pots vindre i una de les persones en les que vinguis fa gràcia. I estem molt contents perquè el vam presentar diumenge i ja hi ha 3 persones que han fet el burro, per tant hi ha 3 que al mes de juliol poden vindre de forma gratuïta, que bueno, que al final al final és el que hem d'intentar ser, tindre entre tots un punt d'optimisme, eh? Perquè si ens comencem a retroalimentar que tot va fatal, no ens en sortirem.
No és el camí. Mira, doncs va, dona'm una mica d'alegria, perquè entre... Ara hem tingut el Glòria, hem tingut el Llevantades, ara sí. Hem tingut aquest Peró, no?, que també, per exemple, ha fet acostar espècies que normalment estan més lluny, no?, per les vibracions sí. De tot el moviment portuari i tal, ara les tenim més a prop. Sortir a bussejar ara, la veritat és que us en deveu estar morint de ganes, no?
Està tothom de... Aviam quan ens deixen, perquè, clar, el dissabte passat, a les vetes, que és una immersió d'aquí, dofins saltant, clar, llavors penses, home, em vull ficar, aviam què hi trobo, no? Bueno, al final el que demostra és que si entre tots fóssim capaços de mantindre una mica més el medi, segurament seria molt més ric del que és ara, eh? Ens l'estem carregant entre tots. I quan dic tots, és tots, incloent no nosaltres, eh? Tots ens l'estem carregant.
Totalment, i realment, potser, doncs, després d'aquest però o no això, doncs podem veure, no?, una mica també què pot passar si el cuidem una mica millor.
Sí, si et fixes, a les grans ciutats, quan parlàvem de si reduïm els cotxes, la contaminació millorarà, però al final eren estudis que feia un, que deia, que tal... I al final l'evidència ha sigut que la qualitat de l'aire a Barcelona ha millorat un 80% després de, durant dos mesos, baixar. Llavors, hi ha estudis que si deixem de pescar, que si deixem de sortir amb el barco, que si els gasoils, que si els fums i tal, i ara al final no fa falta cap estudi. Ens ha demostrat que si deixem de trepitjar el seu medi, doncs és el seu espai natural.
Bé, doncs esperem doncs, poder-los veure ben aviat, que entri ja aquesta fase 1 aquest divendres, segurament, si no canvia res, doncs alguna cosa sabrem, i almenys doncs, poder anar evolucionant per aquestes fases i que, sobretot, doncs, el que fa doncs, a nivell busseig i a nivell turisme, doncs, que ho puguem reengegar, i ja sigui amb turistes o amb gent nacional, però que pugueu sortir a la mar i gaudir moltíssim. Carles, Carlà, moltíssimes gràcies per explicar-nos la situació. Esperem a veure com evoluciona i espero veure't ben ràpidament al mar.
Doncs quan vulguis, ja ho saps, a casa teva i a tothom que tingui ganes de vindre, a qualsevol dels centres de l'escala, que estem organitzats en forma d'associació, intentem anar conjunts a totes les accions i els 5 centres que som, esperem que tots puguem treballar bueno, al màxim del que puguem o que ens deixin, i que deixem una miqueta de queixar-nos de que d'Europa no vindran, perquè jo crec que si fóssim capaços de tots els catalans, els que són de Tarragona, anar cap a Girona, els de Girona, anar cap a Lleida i els de Lleida, jo crec que si tots ens movem d'una forma territorial dins de Catalunya, ens en sortirem. El que hem de fer és ser optimistes i donar bona qualitat, que al final és el que el client espera amb els seus diners, no? Allà on vaig i allà el que faig es correspon amb els diners que m'ha costat.
Doncs amb aquest missatge jo me'n vaig a fer el TikTok, perquè saps que no he bussejat mai i no pot ser, eh? Que ara ja porto doncs... part una mica de l'escala i haig de bussejar, no? Aquesta estima
doncs,
molt.
Estaré encantat i prometo no riure.
M'agrada. Carles Carlà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
Confina't activament amb la fisioterapeuta Berta Serrat.
Bon dia i benvinguts una setmana més a les píndoles de confinament actiu. Avui us vull parlar una miqueta del tema bastant recurrent de consulta, que és quan em faig mal, què m'he d'aplicar, fred o calor? Tinc dolor a l'esquena. Què faig? Em fico fred al matí, calor al vespre... Com funciona? Bé, abans d'explicar-vos aquest tema, us volia fer una petita introducció, ja que molts heu estat preguntant, i a consulta també molta gent m'està preguntant, per què tenim molèsties o dolors estranys aquests dies que no teniu detectats. Primerament, perquè hem fet un peron, i per molt que haguem fet exercici a casa, per molt que haguem intentat mantenir-nos en forma, no és el mateix que quan sumem impacte al cos. Llavors, m'estic trobant bastant amb lesions de turmells, algun genoll inflamat, alguna cadera inflamada... Òbviament, no és normal quan no hem passat una època d'aquest tipus. És normal quan algú, per exemple, ha estat molt temps sense fer esport i de cop d'un dia per l'altre se me'n va fer 10 quilòmetres. És normal. Llavors, per dir-ho d'una manera, és el mateix. És a dir, hem estat un temps sense fer res i de cop hem volgut sortir. Tots recordem les fases prèvies del confinament, què fèiem, com ens organitzàvem, quin esport fèiem i com i els dies que ho fèiem, i ara, en certa manera, el nostre cervell vol fer el mateix. Llavors, com vam dir el primer dia, el dia que vam explicar com fer el desconfinament amb salut i sense lesionar-nos, tingueu paciència i escolteu bé el vostre cos, escolteu bé què us està demanant i no me li fumeu molta canya. Llavors, també, tot el que us vaig explicar la setmana passada, el tema del material i el tema de les sabates, molt, molt, molt important, que si les teniu gastades o si la sabata no està bé o no està en condicions, sobretot que les canvieu i mireu que estiguin bé. I agafeu sabates amb soles fortes i amb soles amples i sabates que no es dobli la sola, d'acord? Més que tot perquè m'estic trobant molt aquesta setmana i us ho volia transmetre de que està passant, és habitual, si us passa, ralentiu una mica l'exercici, intenteu consultar o a mi o el fisioterapeuta que tingueu de proximitat, intenteu posar-hi solució ràpida. Moltes vegades són problemes d'això, de sobrecàrrega, de hem fet més esport del compte, no ens havíem preparat bé, no havíem tonificat bé tot el que són sobretot els quàdriceps, els glutis i la cadera i el genoll pateixen. I els problemes de turmell, intenteu practicar a casa els desequilibris i intenteu practicar amb un coixí o ficar-vos de peu coix sobre el coixí o coses que us reprodueixin una mica els desequilibris que ens podem trobar a la vida normal quan sortim a fora. Bé, dit això, anem a entrar a tema, el que dèiem, fred o calor? Bé, per norma general, que sapigueu que fred només ho apliquem les primeres 24 hores, amb el pic inflamatori, que es diu. Per què? Perquè el fred el que intentem és que l'artèria o la vena faci el que nosaltres en diem una vasoconstricció, és a dir, que no arribi molta sang a la zona de lesió i que, per tant, la inflamació no s'escampi. Això és el que busquem amb el fred i que, per tant, alhora, doncs, la inflamació no creixi tant. Llavors, el pic inflamatori dura això, 24, màxim 48 hores. Ho apliquem sempre sobre la zona que ens hem fet mal. Sobretot, tingueu en compte no aplicar el gel directe, sinó ficar una tovallola o posar una de roba que no ens creméssim, i molt important, un màxim de 10 minuts. Ho podeu repetir tants cops com ho vulgueu al dia, amb uns intervals d'una hora entremig, és a dir, apliquem 10 minuts, esperem una hora i tornem a aplicar 10 minuts, però només 10 minuts, perquè molta gent s'amudeixa molta estona i això ens faria l'efecte contrari. Al cap d'una estona el gel ja no fa efecte de fer les venes petites, sinó que ens torna a augmentar el reg sanguini i ens faria l'efecte que no volem. Per tant, recordem, 10 minuts, les primeres 24 hores, i ho podem repetir un cop cada hora. Aquí també us vull afegir un tema que és bastant recurrent a consulta, que és si m'he fet mal, em prenc un antiinflamatori. Bé, que sapigueu que els antiinflamatoris actuen sobre unes substàncies que el que fan és neutralitzar unes altres substàncies inflamatòries que encara ens fan augmentar més la inflamació. Llavors, quan nosaltres estem prenent aquest antiinflamatori, sí que és veritat que reduïm una part de les substàncies, però el pic antiinflamatori es pot allargar més amb el temps perquè no hi ha tope per les altres substàncies que segueixen creixent, ja que l'antiinflamatori no actua amb les dues. Per tant, el que estem fent amb un antiinflamatori és possiblement reduir una miqueta inicialment el pic, però que s'allargui molt més amb el temps. I per tant, jo us desaconsello, no sé que us faci mal, prendre's un antiinflamatori. Que us fa molt, molt de mal, doncs intenteu prendre un analgèsic com paracetamol, per exemple. Però intenteu evitar tot el que són els ibuprofenos i tots els antiinflamatoris varis que tenim, sempre i quan sigui evitable. Llavors, això. Bé, en quant a l'escalfor, passades aquestes 24 hores, 24, allargaríem màxim 48, quan veieu que ha baixat una mica l'inflamació i que no està tan embotit, després passaríem més a l'escalfor. L'escalfor el que ens interessa és que un cop hagi passat aquest pic inflamatori ens aporti totes les substàncies que necessitem per recuperar aquella zona. Per tant, el mateix. Ho posem a la zona afectada, ho posem màxim. Aquí l'escalfor podríem allargar fins a 15 minuts, molt màxim. Eviteu tot el que són aquestes esterilles que constantment funcionen una hora, dues i tres. I també ho podríem fer un cop cada hora i mitja, dues hores, potser no tan recurrent. L'escalfor també ens serviria per lesions més del tipus, per exemple, em fa mal l'esquena, tinc molta càrrega a les cervicals, tinc mal a les lumbars, ja que ens disminueixen les contractures i ens disminueixen els espasmes musculars. Llavors, el fet de que ens ajudi a entrar sang a la zona també ajuda a alleugerir molt la zona i que el múscul es relaxi, i per tant aquí és quan hi ha, diguéssim, aquí per norma general el que diem és que quan una malaltia o quan una patologia, quan un dolor dura més de 24-48 hores, apliquem escalfor. També us he de dir que en llocs tipus l'esquena, o sigui, quan tenim una contractura o una tortícolis o un tema més muscular a tot el que és el tronc, jo directament recomano escalfor per reduir aquest espasme muscular. Parlem de fred quan hi ha una lesió més inflamatòria, com un turmell, un genoll, el que us deia abans, sobrecàrrega, o una cadera molt inflamada perquè us heu donat un cop, o perquè heu fet un mal gest, o perquè heu fet una torsió del peu, o alguna que hi hagi hagut un impacte, alguna que sapigueu que hi ha hagut un moment. Però en canvi, si, per exemple, una cervical, un dia heu dormit malament, us lleveu malament, no se'n poseu fred, fiqueu-vos calor directament, perquè l'escalfor funciona quan han sigut més males postures, més treballs repetitius, heu estat moltes hores davant de l'ordinador. Normalment, jo quasi sempre, quasi amb tot, recomano més escalfor que fred. I després el fred, quan això tingueu un cop. També cal recordar que no sempre 100% es pot posar. Molt important que les contraindicacions, si teniu problemes circulatoris, aneu molt en compte. Demaneu consell a un físio o un metge de si us podeu posar escalfor o fred, perquè podríem, si tenim alguna vena que no acaba de funcionar bé, tenim alguna variu, podríem agreujar una mica el problema. Llavors sempre demaneu consell. I també, per exemple, si està oberta, perquè us heu fet un tall, perquè podeu veure us ha caigut però us heu fet un tall, eviteu posar fred o calor directe sobretot, i qualsevol crema que sigui tipus antiinflamatori o coses així, les eviteu també, perquè ens podria crear una infecció o alguna cosa més complicada. I també, si teniu la tensió alta i baixa, també està bé que demaneu sempre consell a un professional molt alta i molt baixa per veure què és millor, perquè per exemple l'escalfor tendeix a baixar la pressió, llavors aquí també podríem tenir problemes. I en definitiva, bàsicament aquests són els consells. Ho recordo un altre cop: fred primeres 24 hores, quan ens fem mal, quan hi ha un traumatisme; calor a partir de passar aquestes 24 hores, i escalfor sempre que tinguem un problema muscular. D'acord? Doncs moltes gràcies i espero haver-vos ajudat. Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar al correu bss@fisioterapiaosteopatia.com i estaré encantada de respondre-us amb el que necessiteu. Moltes gràcies i molt bona setmana.
El més calent a l'aigüera.
When a humble bard graced a ride along, with Geralt of Rivia, along came this song.
Benvinguts a Històries entre Tintes, el petit espai literari de l'Aigüera, on dediquem uns minuts a parlar sobre obres que he llegit en algun moment i que per un motiu o un altre vull compartir amb vosaltres perquè també decidiu llegir-la. Sabeu que cada setmana us afegeixo una cançó per donar-vos pistes sobre quin llibre estem parlant, i avui és molt fàcil. Vinga, va, us donaré una altra pista. Fa relativament poc temps va sortir una adaptació que va tenir bona rebuda pels fans de Netflix. I si us dic que el títol de la cançó és Toss a Coin to Your Witcher, encara no? Vinga, va, pista definitiva. El protagonista és un home de cabell llarg i blanc, espasa ben afilada i amb poders màgics. Si amb això no heu esbrinat de qui parlem, potser us estic fent el descobriment de l'any. Avui parlarem de la saga de The Witcher, famosa mundialment i saga que ha sigut adaptada no només a la sèrie que actualment una temporada, sinó que també trobarem còmics i videojocs. Impressionant, veritat? Doncs avui us vinc a donar la meva opinió sobre el llibre que correspon a l'inici de tota la història, el primer de tots, el qual coincideix amb certes coses de la sèrie, però també es diferencia d'altres. Primerament, us vull llegir la seva sinopsis. Geralt de Rivia, brujo y mutante sobrehumano, se gana la vida como cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla. Con dos espadas en su espalda, la de acero para hombres y la de plata para bestias, se encarga de eliminar estriges, mantícoras, grifos, vampiros, quimeras y lobisomes, pero solo cuando amenazan la paz de aquellos que viven en las mismas tierras. Irónico, cínico, descreído y siempre errante, sus pasos lo llevan de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios. En su camino sorteará intrigas, elegirá el mal menor, debatirá cuestiones de precio y llegará hasta el confín del mundo y realizará su último deseo. Así comienzan las aventuras del brujo Geralt de Rivia. L'escriptor Andrew Sapkowski ha estat un dels autors europeus que més ha fet per la renovació de la literatura fantàstica, i això gràcies a les seves novel·les protagonitzades pel bruixot Geralt de Rivia. L'autor polonès es va allunyar de la fantasia més tòpica, i per això va recórrer a la rica mitologia d'Europa de l'Est conjuntament amb tot allò que havia escoltat i llegit des de la seva infància. La veritat és que el resultat no pot ser millor, perquè tot i que surten dracs, nans o elfs a les seves històries, aquestes són molt diferents al que normalment estem acostumats, com ara podrien ser el Hobbit, el Senyor dels Anells, entre altres. Sapkowski va escriure 7 llibres narrant les aventures de Geralt de Rivia, encara que els dos primers volums estan formats per petites històries independents molt fàcils i ràpides de llegir. Aquest és el cas de L'últim desig, llibre que us presento avui i que conté 6 relats diferents units per una història menor, que s'intercala entre ells. El protagonista, Geralt, és un bruixot que sobreviu caçant monstres a canvi de diners, mentre va d'un lloc a un altre, tot i que la majoria de la gent el tracta amb menyspreu i por, ja que els bruixots no gaudeixen de molt bona reputació. Geralt de Rivia és un personatge molt ben construït i Sapkowski el dona d'un enginy i un cinisme que el fan molt atractiu pel lector. És fàcil identificar-se amb ell, perquè és un home amb els peus a terra, descregut, enamoradís, de vegades de poques paraules i tancat al món que el menysprea per ser com és, i que quan ajuda els altres, poques vegades rep el reconeixement que es mereix. A més, el món fantàstic pel qual es mou m'ha fet pensar molt en el món de George R. R. Martin, autor de Joc de Trons, tot i que les novel·les dels dos escriptors no poden ser més diferents. Tots dos són mons fantàstics, molt més propers als idíl·lics mons de la fantasia més convencional, amb el bo i els dolents diferenciat. Aquí, en canvi, abunden les lluites polítiques, les enveges i els pitjors sentiments humans, venjança i odi per tot arreu, fins i tot entre elfs, nans i monstres. També es pot destacar l'habilitat de Sapkowski per agafar contes clàssics que tots coneixem, La Bella i la Bèstia, La Sireneta o Blancaneus i els Set Nans, per reinterpretar dins el seu món aconseguint un resultat d'allò més interessant. Per descomptat, sembla clar que, per Sapkowski, darrere dels contes tradicionals es troben històries molt diferents a les que ens han arribat. Cal reconèixer que els monstres que poblen els seus relats són moltes vegades més humans que les pròpies persones, que se senten amenaçades per ells només perquè són diferents. Dels relats d'aquest primer llibre, els meus preferits han estat El mal menor i el que s'ha escollit com a títol genèric de l'obra, L'últim desig. En el primer, Geralt intentarà que les seves decisions aconsegueixin mantenir la pau en un poblet on està a punt d'ocórrer una tragèdia. Triï el camí que triï. Gràcies a aquesta història sabrem per què coneixen el Geralt amb el sobrenom de El carnisser de Blaviken i el que de veritat s'oculta darrere d'ell. En el segon, apareix un dels personatges que més m'ha agradat del llibre, després del propi Geralt, la fatillera Jennifer de Bengerberg, una dona decidida i valenta que no dubtarà a prendre les seves pròpies decisions. La forma en què es coneixen aquests personatges i els seus intercanvis dialèctics, que no es quedaran només en això, han estat molt ben descrits pel propi autor. I això em porta a un dels punts forts de les històries de Sapkowski, els seus diàlegs. L'autor polonès és un autèntic expert en explicar-nos el que succeeix en llargues converses de dos o més personatges, d'una forma molt àgil i entretinguda sense necessitat de complexes descripcions de llocs i ambients. L'enginy i l'agudesa verbal abunden en tots els personatges i el lector deixarà anar més d'una riallada a l'escoltar els personatges amb els quals es creuen les seves aventures al bruixot Geralt. Doncs fins aquí l'espai d'aquest Històries entre tintes. Si us ha agradat, em podreu seguir escoltant dins del Més Calent a l'Aigüera, però també em podreu trobar al meu compte d'Instagram anomenat Històries entre tinta, on us parlo conjuntament amb la meva parella de totes les obres que passen per les nostres mans. Ens tornarem a trobar pròximament. Salut i bona lectura.
Confinat a la discoteca de casa, amb Josep Palma.
Dues cançons, el mateix nom i no tenen res a veure. S'entén que la creativitat és la principal característica de qualsevol artista, inclosos els músics, però hi ha tant de talent que és francament difícil no repetir algun títol. Tot i així, sovint em pregunto si els músics s'esforcen suficient en batejar les cançons, perquè no es tracta de la quantitat de cançons que porten el mateix nom, ni tampoc de la qualitat de les mateixes, sinó el poc esforç que de vegades fan en posar-li nom a les cançons. I és que són múltiples les cançons que duen el mateix nom i no són la mateixa ni tampoc sonen igual. Per exemple, Stand By Me de B.B. King no és la mateixa que Oasis. El mar de Manel no és el mateix que El mar de Fito i los Fittipaldis. O Flaca de Jarabe de Palo no és la mateixa Flaca que la de Andrés Calamaro. Ni tant de bo és la mateixa de Xarango que la de Su.
Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar.
Avui dues cançons amb el mateix nom. Tant de bo.
Que m'acullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Pa-para, 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 pa-pa, pa-para, pa-para.
A Xarango.
Tant de bo ens sedueixi el paisatge, tant de bo que els fantasmes ja no mirin sota el llit, que la nit no t'apagui l'espelma, que es pongui el neguit, tant de bo et donguin fil i no tallin les ales, caure sobre vellut, que no et donguis per vençut, tant de bo un dia el mar sigui suc, oh, i que t'envolti la gent mirada transparent.
La veritat és que és molt fàcil preguntar-se per què algú li posaria el mateix títol a una cançó que a una altra. Bé, no hi ha resposta concreta. Hi ha ocasions en les que és pura casualitat, altres en què el títol és simplement perfecte i que encara que ja existeix en una altra cançó, doncs això no evita que el nom sigui l'apropiat per aquella altra cançó. I està també l'inevitable intent de guanyar popularitat o publicitat enganyosa posant el mateix nom a la cançó. Bé, jo he aprofitat aquesta ocasió per escoltar dues cançons que a mi m'agraden. La veu és diferent, el ritme no té res a veure, però Sui Charango, el seu positivisme i el nom de la cançó sí són iguals.
Confinat a la discoteca de casa, la música que et tornaràs a ballar en companyia.
Tot el que comença té un final i hem arribat al punt final d'aquest programa. Arriba